Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Nou rècord d'ocupació a Catalunya amb 3.760.000 afiliats a la Seguretat Social el mes d'abril i una reducció de l'atur de poc més de 7.000 persones. A més, el conjunt d'Espanya se superen per primer cop els 21 milions d'afiliats amb 60.000 aturats menys. I pel que fa a la xifra de desocupats tant a Catalunya com a Espanya s'assoleix el nivell més baix en aquest mes des de fa 16 anys. En plena campanya electoral el govern treu pit de les xifres i se les adjudica com a resultat de la seva gestió. Roger Torrent és el conseller de Treball.
És el moment en què a Catalunya hi ha més gent treballant en el mateix moment. Per tant, és una xifra rècord històric. I això demostra la robustesa del món del treball al nostre país i com ha evolucionat aquests 3 anys després de la Covid, en el que hem sentat les bases del que ha de ser període de creixement d'ocupació, de millora en la qualitat del món del treball, en definitiva de prosperitat en els propers anys.
Per la seva banda, el sindicat celebra les bones dades, però recorda les assignatures pendents del govern per millorar les condicions del mercat laboral. Una xifra, 6 anys d'espera per accedir a una residència geriàtrica a Catalunya, un rècord que ostenta un centre de Vilafranca del Penedès, volem dir, en paral·lel. El municipi lleidatà d'Alfarràs és el que té una mitjana més elevada de temps per accedir en aquests centres amb 4 anys i mig d'espera. Són dades que ha analitzat la xarxa de les prop de 800 residències que té registrades al Departament de Drets Socials de la Generalitat. I 2 persones han mort en un xoc a la C-12 a Maials, al Segrià. Amb aquestes víctimes ja són 39 les persones mortes amb accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya i ha estat per causes encara que s'estan investigant que un camió i una furgoneta han xocat a causa de l'accident. Han mort els 2 ocupants de la furgoneta i el conductor del camió ha resultat ferit lleu a l'accident i han treballat diverses patrulles dels Mossos i 10 dotacions dels bombers de la Generalitat. Un darrer punt, els embassaments de les conques internes catalanes segueixen pujant i aquest dilluns ja freguen el 24% de la capacitat, gairebé 10 punts per sobre del seu mínim històric que vam assolir, recordem-ho, ara fa 2 mesos. Pel que fa al sistema Ter Llobregat, els que abasteixen a l'àrea de Barcelona i que actualment, recordem, es troba en fase d'emergència, arriben al 24,6% amb 150 hectòmetres cúbics. Es tracta del nivell més alt dels últims 8 mesos.
Notícies en xarxa.
4:03. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández i Jordi Mateu a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 6 de maig i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Luis Mi Pérez. Bé, doncs ara sí que escoltem la crònica del temps. Luis Mi Pérez, bona tarda.
Comencen a créixer els núvols a hores d'ara típics del mes de maig i, per tant, acabaran desembocant en ruixats i en algunes tempestes. Els primers ruixadets comencen a descarregar a hores d'ara cap a l'Alta Ribagorça, també a l'Alt Pirineu en general, per exemple, aquests núvols que tenen empenta cap a la Catalunya central, la serralada transversal i tota la prelitoral. De fet, al llarg d'aquesta tarda hi haurà bons patacs d'aigua al nord de la Catalunya central, per tant a Osona, al Lluçanès, també al nord del Berguedà i, per una altra banda, gran part del Pirineu i Prepirineu, especialment al voltant de la capçalera del Segre. També algun xàfec anirà entrant per les comarques de Tarragona, especialment a l'Ebre, així com alguna tempesta local però intensa al voltant de Montserrat. Quan més cap a la costa, sobretot la Costa Brava, hi haurà més moments de clarianes, però amb nuvolades que aniran apareixent al llarg de la tarda i del vespre. El dimarts tornarà a ser un dia molt variable. Tranquil·litat al matí, però compte a la tarda. Bones tempestes, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de l'amiant que ens envolta i del perill que suposa per a la nostra salut. Li preguntarem al pneumòleg Josep Tarrés. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva per parlar de l'última jornada de Lliga, la mort de César Luis Menotti i la derrota del Barça a la Champions de Futbol Sala. A partir de les 5 coneixerem el pretenc Jacinto Rodríguez, en gerent de discoteca. Continuarem amb l'empresa per descobrir Bisagog a través del seu director general. I acabarem amb Cultura per conversar amb el nou director de la Banda Simfònica de Badalona, Miquel Arrué. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens actualitzem, ho fem amb la ronda informativa que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Amb la intenció de constituir a Terrassa un arxiu LGTBI, amb tota la lluita feta pel col·lectiu durant la història més recent, neix l'exposició El gel que desfà. La base d'aquest futur projecte mostra com diferents persones al llarg dels anys van reivindicar els drets de les persones homosexuals en uns moments molt delicats, bé fos per la dictadura, per la transició o en plena democràcia. Hi ha materials com els que exposa Diego del Pozo, un artista que ha decidit recórrer la Hemeroteca de Diari de Terrassa per observar les reaccions polítiques de 1979 davant les propostes més progressistes quant a drets del col·lectiu gay i lesbià. Permafrost, reclamar les imatges, un arxiu LGTBI a Terrassa, és un projecte d'arts visuals impulsat pel Servei de Promoció Cultural i Audiovisual de l'Ajuntament de Terrassa que, fins al 28 de juliol, recollirà les obres de Del Pozo i de Daniel Gasol a l'Espai 2 de la Sala Montconill. El procés de creació d'aquest arxiu LGTBI de Terrassa és fruit de la col·laboració dels Serveis de Promoció Cultural i Audiovisual, l'Arxiu Històric de Terrassa i també amb la participació d'entitats que promouen la diversitat i la cohesió social.
Gràcies, Sergi. Seguim ara per l'ecocapital del Vallès Occidental. Sabadell, Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Miquel Gomí ha mort aquest dissabte arran d'una malaltia. Tenia 62 anys i havia passat mitja vida vinculat a Sabadell Comerç Centre, d'on va ser-ne el president de l'any 2000 al 2004. Va ser una de les primeres persones que va conèixer Jordi Obradors, l'actual gerent de l'entitat, quan hi va entrar. I després de 30 anys junts, per ell ha estat com un mestre.
Per mi personalment, com a gerent, va ser un referent importantíssim quan vaig entrar i sempre m'ha ajudat moltíssim amb la meva tasca i ha sigut una persona doncs, que per mi ha sigut un mestre. En lo professional i en lo personal ha sigut un gran amic.
Gomí també va ser president de Medievalia entre el 2017 i el 2020 i gestionava el negoci familiar de la cistelleria Masclans. De fet, és una de les poques cistelleries que hi ha a la ciutat, si no l'única.
Gràcies, Pau. Anem ara fins al litoral. Des de Badalona ens informa Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda. El PP ha celebrat aquest dissabte el seu acte central de campanya. penyar la plaça Trafalgar de Badalona. Davant de 3.000 persones, el president del PP i cap de l'oposició, Albert Núñez Feijó, han demanat el vot per aconseguir tancar el procés independentista. Durant el míting, que ha acabat amb una botifarrada popular, Feijó ha assegurat que les eleccions catalanes es divideixen entre els partits implicats en el procés independentista i el Partit Popular. L'únic diu que aposta per millorar la societat. L'alcalde Xavier García Albiol ha demanat el vot del PP per aconseguir que dos regidors del seu equip, Juan Fernández i Rosa del Amo, siguin diputats i puguin representar Badalona al Parlament de Catalunya.
En Badalona nos interesa que en las próximas elecciones del día 12 de mayo, Alejandro y todo su equipo saque el mejor de los resultados, porque Badalona necesita tener voz en el Parlament de Catalunya.
Tant Feijó com el candidat autonòmic Alejandro Fernández han remarcat la importància de la majoria absoluta del PP a Badalona per marcar un canvi a Catalunya liderat pels populars.
Gràcies, Santiago. I ara des del Prat de Llobregat ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
Bona tarda. Un any més, el Pratifolk ha apropat la cultura popular i tradicional catalana a la ciutadania pretenca que durant més de 15 hores ha pogut conèixer les entitats de la Federació, el NUS. De fet, tot i que durant l'any aquestes entitats no s'aturen, aquest festival suposa l'inici de la temporada d'algunes de les festes de cultura popular de la ciutat. Escoltem Pau Ruiz, president de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana, el NUS.
El Pratifolk sí que és el punt de partida de la cultura tradicional on comencem temporada. Sí que és veritat que hi ha hagut algunes festes de barris, com va ser la setmana passada al barri de Sant Jordi, però sí que és el Pratifolk el nostre punt de partida, i a partir d'aquí comença la carrera que acabava el setembre amb la festa major.
Un cop més, al Fondo d'en Peixo ha estat la ubicació d'aquesta gran festa, que ja des de fa uns 3 anys s'ha concentrat en una sola jornada.
Gràcies, Víctor. I de retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. L'Associació Comerç Castellà organitza el primer Corretruites, que té com a objectiu descobrir on es fa la millor truita de Castellà. L'esdeveniment tindrà lloc del dijous 23 al dissabte 25 de maig en horari de 7 a 10. A més, es farà una gran festa de cloenda pels restaurants el dilluns 3 de juny, on es repartiran diplomes a tots els establiments participants i un trofeu al guanyador. A més, tots aquells clients que hagin votat tindran l'oportunitat de guanyar un xec de 50 euros per gastar en els comerços associats.
Gràcies, Guillem. I abans d'acabar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà d'en Jordi Mateu. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda. El primer equip femení de rugbi Sant Cugat fa història i assoleix les semifinals pel títol de la Lliga Iberdrola, després de superar 26-17 els Cocos de Sevilla, als quarts de final en un maig disputat aquest diumenge a la Guinardera. Les santcugatenques han necessitat una pròrroga agònica després de que el temps reglamentari hagi finalitzat amb un empat, 14-14. Les blau i negres es converteixen en una de les quatre millors conjunts de l'estat espanyol, juntament amb el Barça, el Majadahonda i el Crac Gallec. Sentim el tècnic de les santcugatenques, Albert Casorran.
És complicat, però nosaltres amb la Majadahonda a competir 100%. Més que això sigui un premi, anem a competir, anem a despedir-nos bé. Hi ha moltes noies que es retiren, jo també és aquest era el meu últim partit a casa, i anem a fer les coses com toquen per seguir fent una miqueta més, no renunciem a res.
Les santcugatenques jugaran les semifinals el proper dissabte 11 de maig al camp del Majadahonda madrileny, a partit únic, davant un rival que és el màxim favorit per endur-se el títol. En finalitzar el partit, el tècnic santcugatenc de l'equip, Albert Casorran, ha confirmat que tanca aquesta temporada l'etapa de 6 anys al capdavant de l'equip.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebé.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Estem envoltats d'amiant. Si obriu una finestra des d'un edifici elevat, és probable que veieu aquest material prohibit a Espanya des de 2002. Castellà té 360 cobertes, Sabadell 1.500, Tugat 170, Badalona 670 i el Prat 440. Avui en parlem amb el reconegut pneumòleg expert en malalties derivades de l'amiant, Josep Tarrés, i ho fem des de Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, totes les poblacions del país tenen construccions amb teulades d'amiant i sumades ocupen una superfície total de gairebé 40 quilòmetres. De tot plegat, en parlem amb el pneumòleg Josep Tarrés. Molt bona tarda, Josep.
Hola, bona tarda.
Abans que res, la pregunta que es deuen estar fent el tothom qui ens escolti: és perillós viure a prop de l'amiant?
Una mica perillós, sí. És una mica, no és una cosa per a vegades hi sortir corrents perquè no tindries on anar, perquè no hi ha enlloc en tot el planeta que no contengui fibres d'amiant en el seu ambient, però s'ha de tenir consciència que és un material nociu, que és cancerigen, que s'ha d'eliminar. S'ha de tenir consciència que s'ha d'eliminar. No és una cosa, però està molt alerta i actius. No és ara per provocar una alarma a sortir corrents, eh?
Val. Però segur que a molts ens passa que obrim la finestra, ens posem a mirar i en veiem. Creus que acabarà desapareixent? Que s'acabarà enretirant? Perquè sí que des del govern s'estan fent accions, però sembla complicat eliminar aquestes 700.000 tones de fibrociment repartides per tota Catalunya.
I tant, que és complicat i difícil. Jo fa més de 40 anys que estic lluitant en que això, que si tu ja la demana sigui realitat, perquè s'ha de retirar. S'ha de retirar aquest fibrociment que està contaminant l'aire que respirem. Mm. Aconseguirà eliminar? Home, aquí estem fent algunes passes. Jo formo part també del comitè de desamiantcat.cat de la gent, estem a punt de treure una llei que estimuli la situació, però és difícil perquè els polítics desgraciadament miren el curt plaç, miren les pròximes eleccions com a molt llarg, els 4 anys si no hi ha endavants, i llavors aquestes polítiques que són a llarg plaç els hi cauen lluny, i llavors per molt que diuen que sigui de paraula, a l'hora de la veritat queda dintre del calaix quasi sempre. Legalment hi ha normativa que no és normativa, però que no és, no obliga a la Unió Europea, que hauria d'estar eliminat de tota la Unió Europea abans del 2032, abans del 2028 ja, de tots els espais públics. Però ja no són normatives que s'indiquen, no són d'obligat compliment, i és de fer. Hi ha un dels problemes principals, a part de problema econòmic que representa la inversió per desambientar, és que on te'l poses aquest xixen que elimines? Pensa que en tot Catalunya només hi ha un abocador oficial, que és a Castellolí, i aquests 40 quilòmetres quadrats que tu has esmentat fa un moment no hi caben. No hi caben. Què es fa amb aquest hidrogen un cop l'has retirat? Però aquest és un dels problemes secundaris greus que hi veig.
I tant. I la pregunta, per què tenim tant amiant? Se sabia des de molt abans que es prohibís la seva venda, que era un material tòxic.
Bueno, la cosa, l'estat espanyol es va prohibir la importació i venda de material tòxic amiant el 2002. Des de llavors ja no s'ha instal·lat més. O sigui, abans d'això s'havia instal·lat tot aquest que has comentat, que pensa que això és pel curt, perquè d'amiant n'hi ha molt més. Això és només aquest estudi que ens han fet ara de les cobertes que han trobat per Catalunya. Faltes les que no han trobat, i després no compta, has de comptar els baixants, has de comptar tot l'amiant floculat que hi ha amb un lloc d'aire de condicionats, totes les clavegueres, totes les tuberies, i tant d'amiant n'hi ha molt més.
Com podem saber si a casa tenim amiant a les canonades?
però mira, en principi una forma molt senzilla és aquesta casa, quan la van construir? Si va ser abans del 2002, premiant. Tens la certesa de que premiant. Si tens algun dubte, llavors val la pena quedar una empresa, un tècnic que t'ho analisi, però d'entrada el primer criteri és l'any de construcció. No em preguntaves abans, però si ja se sabia per què era nociu, se seguia importar i fabricant, sí, fins que va sortir la llei el 2002. Fins llavors, se sabia, bueno, se sabia des dels anys 70, que era un material perillós per la salut.
Anem a parlar d'aquesta perillositat. Quines són les conseqüències per la salut de l'exposició a l'amiant?
Sí, això depèn molt de la quantitat de fibrosa d'amiant que tu respiris. Abans del 2002, els treballadors, la gent que estava al veïnatge, els convivents amb els treballadors, estaven molt expressats a quantitats molt altes, i llavors això podia provocar uns tipus de malalties pulmonars, que en diem enduriment del pulmó, fibrosi pulmonar, enduriment de la pleura, que és l'envoltori del pulmó, que seria les plaques pleurals, però les vestosis, les plaques pleurals, això necessitava quantitats importants. A dia d'avui, el problema principal de la dia d'avui és que és un cancerigen. I és un cancerigen que no depèn de la quantitat. O sigui, amb poca quantitat, la persona que està pot malaltir i li pot desenvolupar aquest càncer específic de l'amiant que es diu el mesotelioma. Avui en dia el perill és el perill cancerigen. El perill de les malalties cròniques fibrosants no és el problema. El problema és l'aspecte cancerigen, i que és un aspecte que ja no només és laboral, sinó que és social, és un tema de salut pública. És un tema, com tu deies, que surt a la finestra de casa i veus teulades. Aquestes teulades contaminen, és clar que contaminen. Diuen, és que l'amianto no és peligroso si no ho toques. Això no és veritat. No és veritat, perquè l'amiant, encara que el fibrociment, encara que tu no el toquis, l'aire, la temperatura, l'envelliment, el toca per ell mateix. I provoca el foment, que és el que enganxa i té retinguda la fibra d'amiant, que s'hagi desintegrant. I llavors comença a alliberar fibres. O sigui, s'ha de retirar, és cancerigen. I és una realitat. O sigui, pensa que cada any apareixen a tot l'estat espanyol més càncers d'aquests específics de l'amiant. El mesotelioma és una malaltia que està en augment, està creixent. O sigui, que el risc és baix, vale, però existeix. És una realitat.
Sí. Quan es començarà a veure el pic més alt de malalties causades per l'amiant? Perquè si la seva vida útil és de 40 anys i es va deixar de distribuir amiant per l'estat espanyol el 2002, pot ser que tot això exploti d'aquí 15-20 anys.
Sí, jo tinc calculat que de moment jo, els vaixells que tinc fets aquí al Vallès Occidental no hi ha meseta. Tota la curva epidemiològica no és una curva, és una recta cap amunt. Està pujant. No és, no, la famosa identificació de meseta i declinament no és previst, no es veu. No es veu, no ho sé. A lo millor cap al 2050 comença a estabilitzar, però fins a llavors de moment porto estudiat el tema des dels anys 70 i l'últim estudi que vaig fer és el fa 5 anys, el 2015 la xifra de mesotelioma del Vallès està augmentant, cada vegada n'hi ha més que els 5 anys anteriors. O sigui, no sé quan sortirà, quan agafarem la cobrera, no t'ho sabria dir.
Perquè els efectes d'inhalar fibres també provoquen la malaltia al cap de quants anys?
Aquest és una de les problemàtiques grosses de l'efecte cancerigen del fibre de l'amiant, és que amb poques fibres algun té prou per agafar la malaltia i després el llarguíssim període de latència. Des que entra la fibra fins que es desenvolupa la malaltia, pot ser un mínim de 15 anys, i un promís dels 40-50. Jo tinc un cas a la estadística d'una senyora que va trigar 90 anys perquè li sortís el mesotelioma. El promís s'estima entre 40-45 anys del període de latència. Sí, sí.
Com ha d'haver estat aquesta inhalació? Amb què n'hi ha prou?
Perquè l'inhalació està perquè respires l'aire que en conté. I l'aire, avui en dia, n'hi ha, per tot. N'hi ha per tot. També, sí. No, avui eren els treballadors. Eren els familiars dels treballadors, que el treballador arribava amb la roba bruta i la dona li netejava. Eren els veïnatges d'un lloc on hi havia molta emissió dels llibres. Però avui en dia hi ha milions de petits focus emissors. Totes les taulades que tu veus des de casa teva és un petit foc emissor. És un petit. Llavors, que el deixes petit, sí senyor, el deixes petit. Però és real. És real perquè cada vegada els casos de repetició de cada vegada van augmentant. Sí, no, és una estabilització. Ara apareixen més casos. Apareixen més casos de càncer provocat per la inhalació de cicles d'amiant. L'única solució que hi ha és desamiantar. Desamiantar. Imagina que ara per una un de colors pogués desaparèixer tot l'amiant que hi ha durant 30 i 40 anys encara aniran apareixent casos.
I tant. I tant, i tant.
Això és una cosa que s'ha de tenir. És un tema que s'ha de pensar que estem fent una inversió ja no per nosaltres, sinó pels nostres fills i segons a quina edat ja pels nostres nets.
Recomanes també fer venir a casa un expert a revisar canonades?
No. No.
En aquest cas, no.
No, si tu el tema està en què poguessis incidir perquè s'eliminés llavors sí. Ara mira per mirar, no. Fes mirar perquè tens un dubte si tens la possibilitat de netejar-ho, llavors va bé. Ara mira per mirar, per agafar un susto no cal.
No, però mirar per canviar-ho, exacte, sí.
Perquè si tens la possibilitat de poder-ho fer i les ganes, jo sí, fes-ho mirar, clar que sí.
Aquí hi ha un tema també que frena, com bé has comentat, la retirada de l'amiant, que és que es requereix un servei especialitzat que deu costar molts diners, a títol particular sí. També, clar.
Sí, ja també t'he d'explicar una cosa, que és que cada any les subvencions de la gent per desamiantar a nivell privat no s'acaben, tu. Si la gent no ho demana, ara és un bon moment per comentar que s'ha obert el pas de sol·licituds d'ajudes per desamiantar aquí a Catalunya. Un pas que s'acaba a finals del mes que ve. Ara qualsevol privat que vulgui demanar ajuda, ara és el moment de fer-ho. És a dir, hi ha 50 milions d'euros destinats a la gent a desamiantar, I que no s'acaben, tu, perquè la gent, per desconeixement, perquè no està informada, no ho demana.
Doncs mira, des d'aquí fem una crida a aprofitar aquestes subvencions.
Ara entres a la pàgina de l'Agència Catalana de Residus i hi ha un apartat que diu subvencions. Aquí, entres i endavant, tu.
I tant, i tant, i tant. Alguna recomanació més que tots els oients puguin prendre nota?
Bueno, sí, que si tens una petita quantitat a casa, el que anomenem amiant domèstic, una jardinera, una teulada de menys de 40-50 metres quadrats, que vagis a la deixalleria que hi ha autoritzada pel tema aquest, que t'informis de com fer-ho i que t'explicaran com i el podràs desamiantar de forma gratuïta. Una cosa és el desamiantatge domèstic, una altra cosa és el desamiantatge industrial.
Perfecte. Domèstic,
sí. Llavors, aquí la deixalleria més propera que teniu utilitzat és la Cerdanyola. Sí, el que recomanaria és, no, primer no t'hi posis, tu desamiantar pel teu compte. Primer vas a la deixalleria, expliques el que tens, i t'explicaran com, et donaran les instruccions per fer-ho, com ho has de fer. I com els hi has de portar amb ells. Jo, particularment a casa meva, jo sí, ho vaig fer, vaig tenir unes jardineres, les vaig portar sense cap problema. I tot és el teu que sobra. No pot, el que no pots fer és treure el que hi hagi de la taulada que hi vagi de davant. Tenies de demanar que el trec, avui en dia no té l'obligació de fer-ho. I aleshores estem lluitant perquè hi hagi una llei catalana que obligui el que tingui un lloc contaminant, que se li obligui a descontaminar-lo. Però a dia d'avui no és obligatori.
Josep Tarrés, felicitats, per cert, pel Premi l'Excel·lència Professional que a finals de l'any passat va donar el Col·legi de Metges per tota aquesta vida dedicada a estudiar les patologies de l'amiant.
Moltes gràcies, Guillem, de veritat.
I moltes gràcies per aquesta explicació. Hem pres tots nota.
Molt bé, doncs sempre que vulguis.
Perfecte, molt bona tarda.
Igualment.
I molt bona tarda a tu també, Carme.
Efectivament, moltíssimes gràcies i bona tarda. Passen 2 minuts i mig de 4:45 de la tarda i ens disposem a fer tertúlia esportiva. Avui és dilluns i saludem el Jesús Galindo, que és periodista, el tenim via telefònica. Jesús, bona tarda.
Molt bona tarda.
També el Raül Chao, periodista des de Sabadell. Què tal, Raül?
Podríem estar millor, no?, per aquí, per Sabadell, però així anem.
Ja.
Ha sigut un cap de setmana tràgic aquí a Sabadell.
Ja, una mica mogudet, no?
Joder, entre que el Club Natació Sabadell va perdre la final de la Copa de la Reina de Waterpolo, el primer equip del Centre d'Esport Sabadell va empatar, el filial va perdre, el juvenil va baixar de divisió a la nacional, el que significa que el nacional baixa també. L'Oar Gràcia, l'equip d'handbol de femení, va perdre la fase de descens per pujar, així que aquest cap de setmana no ha sigut el millor
de tots. No ha sigut el millor. Efectivament. I a Terrassa, com se les gasten, Miqui Romagosa?
Què tal? Molt bona tarda. La veritat és que és difícil superar el cap de setmana tràgic, no?, de Sabadell.
Sempre però... competint, amb els veïns.
No, però dic que és difícil de superar. Primer perquè tampoc no estàvem en tantes competicions, que ens estaven jugant coses, perquè el Terrassa ja estava salvat, sí, el Sant Cristòbal es va salvar, o sigui, com a part positiva. També doncs, hem tingut ascensos en bàsquet i en futbol, però bé, de moment, doncs, a la Copa de la Reina el Sant Andreu ens va deixar sense el somni de la Copa de la Reina el passat dissabte, o sigui que ja ho teníem més assumit nosaltres des d'uns dies abans.
Mm-hmm. Bé, doncs és el que passa. Cada final de temporada hi ha qui celebra, hi ha qui plora, hi ha qui s'ha d'aguantar amb el que li toca. I la veritat és que avui, mira, és dia per felicitar, per exemple, el Joventut Femení de Bàsquet, que ha assolit la màxima categoria, un equip femení més en la màxima categoria del bàsquet femení. També és per felicitar. Tenim el Prat, que està en zona de promoció de descens. El Prat, que està a la tercera...
De plata.
Sí.
Està a punt de pujar a l'Eport.
No, estic parlant de futbol, eh? Tu ara m'estaves parlant de bàsquet.
Jo pensava que estaves parlant de bàsquet. Sí, perquè el Prat també està allà lluitant i dic...
Doncs mira,
parlant de bàsquet.
Ben apuntat.
Portem, eh?
Eh?
Que portem un cacau d'esports important tots, eh?
Portem, clar, ja, és que, home, tu imagina't, Miquel, amb 6 municipis, i en tots els municipis es fa pràcticament una mica de tot, sí. La veritat és que, a veure, hi ha d'haver per tots els gustos, eh? Però avui, mira, hem de felicitar els seguidors del Real Madrid, que ja poden celebrar una nova lliga, i hem de felicitar, com no, també els seguidors i també simpatitzants del Girona, un equip que potser pocs pensaven que podria mantenir-se ferm en aquesta lluita a la part alta de la classificació, i que, atenció, com s'adormi el Barça, ja no depèn del Barça, està a les mans del Girona ocupar la segona plaça i anar-se'n a la Supercopa. O sigui que... Poca broma amb el Girona, que ja ahir va aconseguir els punts necessaris per ser equip de Champions la temporada que ve. I res, que és el que toca en aquest final de temporada. Si us sembla, podem començar parlant precisament d'aquest Girona, perquè ara el que es planteja, ja veurem com queda l'equip, però si, com fan entendre des de Girona, el projecte ha de continuar i ha de continuar creixent, com diu en Mitchell i alguns membres de l'estaf, aquest Girona s'haurà de reforçar sí o sí, malgrat perdi algunes peces pel camí. Ara, el tema de la Champions, estan en un dilema. Què hauran de fer? Triar Montilivi amb 9.000 espectadors o bé venir a Barcelona a jugar una competició lluny de casa? Què faríeu vosaltres? Què penseu que pot passar?
Hi ha un problema important, aquí.
Vinga, dispara.
Hi ha un problema importantíssim perquè, clar, un dels temes és el tema Montilivi. Diguem que tothom no està d'acord amb aquesta situació. Mitchell ha dit que el Girona ha de jugar a Montilivi, els jugadors també s'han manifestat que s'ha de jugar a Montilivi, però després el president doncs ha dit que clar, que a Montilivi es pot jugar, que això jo tindria els meus dubtes, no?, perquè s'haurien de fer moltes reformes i seria molt car, no?, seria molt car de poder doncs solucionar, fins i tot es parlava de que si s'han de fer obres a l'estadi es parlaria de 3-4 mesos i la inversió no baixaria del 8-10 milions d'euros, això per començar, i després doncs també el que comentem, no?, que també doncs es quedaria molta gent, molts socis actuals es quedarien fora de l'estadi, no?, perquè lògicament doncs el partit doncs s'havien de jugar amb un aforament més reduït, lògicament s'hauria d'habilitar una zona pels aficionats visitants, o sigui, no sé, tot un seguit de canvis que no serien 9.000 espectadors, sinó serien molts menys.
És que el que estava dient, ha sortit una notícia ara mateix des del Mundo Deportivo, del periodista l'Àlex Luna, que segueix l'actualitat del Girona, que diu que la UEFA estaria oferint incentius i ajudes perquè el Girona jugui la Champions a Barcelona, no?, per tema de patrocinadors, de comoditat i tot això. Jo sóc el Girona, intentaria fer tot el possible i més perquè el Girona jugui la Champions a Montilivi, és a dir, els gironins i gironines es mereixen jugar la Champions a la seva ciutat. Ho tenen difícil, sí, perquè és a dir, l'estadi del Girona és un camp que necessita moltes millores, sobretot al lateral, a la part alta del lateral, que és on hi ha una tribuna d'aquestes que es munten, allà on està tota la premsa, perquè a la tribuna original on estava col·locada anteriorment la premsa, allà no hi cap tota la premsa que es necessita per un partit de Champions ni per un partit de Lliga, més totes les grades supletòries dels gols. Aleshores, hauran de fer algun canvi gran si volen intentar jugar a la Champions, o com a mínim la tribuna, però han de lluitar sí com sigui per intentar gaudir de la Champions a casa.
Jo crec que val la pena fer l'esforç d'intentar adequar el camp per poder jugar a la Champions a casa. Jugar a Montilivi jo crec que és un premi per l'afició, pels propis jugadors i per tothom. Ara, ho tindran difícil perquè aconseguir aquesta remodelació en tan poc temps, aquestes millores, aquests canvis que necessita el camp, i si la UEFA comença a oferir incentius perquè se'n vagin a jugar a Barcelona amb un estadi ja preparat, gran i així, que també els interessa la UEFA per qüestions econòmiques, de patrocinis i tot això, tindran difícil poder-ho fer a Montilivi, però jo crec que val la pena intentar-ho. Val la pena intentar-ho. Mm.
Jo el que no entenc és una cosa, a veure, el problema de les grades supletòries, que puc entendre que necessiten que les instal·lacions tinguin una seguretat i donin unes garanties, però veient els partits, com per exemple la setmana passada a l'estadi del Borussia, un gol que estan tots com a sardines, que no hi ha ni un passadís, que ja ningú no es pot moure, o sigui, si has de sortir a buscar una Coca-Cola i estàs arran de camp, ho tens molt cru i pelat. Com es remiren tant segons quines coses?
No, i a més, en competicions on s'estan utilitzant aquest muntatge de graderies, o sigui, crec que en molts Master Series de tenis s'està utilitzant aquest tipus de graderies, el Godó s'està utilitzant també graderies supletòries, al final hi ha empreses, no?, que munten tot aquest tipus de muntatges de graderies per fer-ho, no? Tot i així, jo crec que, i no sé si estareu d'acord amb mi, jo crec que el Girona, com a mínim, cada temporada que estava a primera divisió, doncs jo crec que vorejava una mica allò, la línia vermella d'estar a primera divisió en un camp que potser necessitava millores, no? Mm. O sigui, jo sí. Crec que les graderies supletòries eren un, podríem dir, allò que es diu en castellà, era un parche, no? Un temporal, era un pagat.
Un pagat.
No era per molt de temps. I llavors jo crec que aquí han anat una mica tard.
El problema que tenen és que el lloc on està construït Montilivi, és a dir, és que no, l'extensió dona per això, és a dir, només jo crec que el gol on està l'afició visitant, en aquell gol, jo crec que sí que es podria fer una grada supletòria, una grada normal en condicions, però l'altra banda, és a dir, és que allà a la muntanya, és a dir, allà no pots fer obra perquè és a dir, a la muntanya, i on sí que hauries de fer és el lateral, que ja es va dir en el seu moment que el Girona intentaria fer-la per demanar a la Lliga començar el màxim de tard possible, és a dir, ja sigui a l'octubre o quan sigui, per poder jugar la Champions, és a dir, perquè és a dir, si no construeixen aquell lateral no poden jugar perquè no hi ha per posar la premsa, i sense premsa no es pot fer el partit, aleshores ho han de fer, però jo estic convençut que des de Girona ho estan lluitant a tope i que porten mesos i mesos treballant amb la UEFA perquè que el Girona jugava a competició europea, ja sigui a Champions, com és la que s'ha confirmat ara, però si no era a Europa League, que era una obvietat que el conjunt de Michel jugaria per terres europees.
Mm-hmm. Jo no entenc de coses arquitectòniques ni de muntatges d'aquest i així, però de totes formes jo crec que les grades supletòries que munten i així ofereixen bastantes garanties. Jo crec que la UEFA, més que impedir que es facin amb grades supletòries i això, el que tenen que mirar és que aquestes grades supletòries reuneixin un mínim de condicions de seguretat que jo crec que les poden reunir i permetre-les. Ara, el Girona ha de fer l'esforç per si vol mantenir-se a nivell alt de fer un replantejament amb l'estadi de Montilivi i si cal fer un... Ja sé que no és una cosa immediata, però si replanteja una remodelació o una construcció d'un nou estadi, si vol mantenir-se dalt. Però jo crec que si es força una mica, si la federació pugés i tot això, jo crec que es tindria que intentar buscar la seguretat amb les grades supletòries i seria una solució per mantindre una mica, augmentar una mica l'aforo del camp.
La UEFA, per exemple, no sé, bueno, suposo que sí, no? Ja podrien dir que jo crec que és un tema, més que per seguretat, és per curar-se ells en salut, perquè recordem que la UEFA, en el moment que organitza la Champions, durant 48-72 hores, entre cometes, l'equip propietari està com de lloguer.
Sí.
Això és de la UEFA. Llavors, clar, jo crec que ho fan per aquest tema, no? Per dir, ostres, si passa alguna cosa, ens curem en salut, nosaltres ho vam prohibir, etcètera, etcètera, no? Jo crec que va una mica més per aquí, no? Mm.
Bé, ja estarem pendents de quina és la resolució final, la decisió final. Pel que fa a l'àmbit esportiu, el Barça ens ha tornat a donar una de cal i sembla que quan millor estava o quan millor es podia veure l'equip, ens trobem amb un altre partit que acaba com tants altres que hem pogut veure aquesta temporada. És a dir, que no hi ha canvi de guió. Abans comentava, estar a les mans del Girona, mantenir aquesta segona plaça. Algú pensa que el Barça al final podrà recuperar la segona posició per disputar la Supercopa o està complicat?
Ho veig molt negre. És a dir, la imatge del Barça a Montilivi, a no ser que sigui Xavi Hernández i creu que va mereixer guanyar 0-10, és a dir, perquè escoltar Xavi Hernández a vegades és bastant surrealista. Durant l'últim mes el Barça ha perdut tots els partits importants que ha jugat, és a dir, va perdre contra el PSG, va perdre contra el Madrid, ha perdut contra el Girona. La setmana passada ja vam dir en aquesta tertúlia, van dir, ostres, és que el Girona creiem que és favorit perquè és que el Girona juga molt millor que el Barça. I al final del partit és que si el Girona marca un gol més o dos més és que no ens hagués estranyat, perquè si no és per Ter Stegen el Girona pot ficar 5 o 6 gols al Barça, i això és per fer-s'ho mirar. El calendari del Barça no és gens fàcil, és a dir, la Real Societat visita Montjuïc la setmana que ve, on la Real es juga a Europa, i després visita, si no vaig errat, el Sánchez Pizjuán, on és un estadi difícil, encara que el Sevilla no s'estigui jugant res, el Sevilla sempre competeix de tu a tu. Aleshores, el Barça té un calendari bastant fotut, i si el Barça, per mi, no es classifica entre els dos primers i no va a la Supercopa, que continuï Xavi l'any que ve seria un ridícul molt gran, i no pel tècnic de Terrassa, sinó seria pel president Laporta, és a dir, perquè tu no pots estar intentant tirar tot el fum possible de guanyarem Champions, guanyarem no sé què, i continues confiant en un entrenador que no et classifica entre els dos primers, és a dir, això ni amb Koeman. Aleshores, a mi jo estic bastant sorprès amb moltes coses, perquè a la porta de les temporades anteriors ja no estaria Xavi ara mateix, i que continuï Xavi em sorprèn moltíssim.
Bueno, no, potser no està tot dit, eh? Encara hem d'acabar aquesta temporada i ja veurem com comença la següent, però no sé si haurem de posar en quarantena que Xavi Hernández continuï, malgrat el que ja s'ha dit.
Jo crec que està en quarantena, que continuï. Sí? La continuïtat de Xavi jo crec que no està clara encara, per molt que diguin, per molt que insisteixin que no canvia la situació i així, jo crec que no està gens clara, perquè és això, si se'ls escapa també la Supercopa, és un fracàs de temporada total. I mantenir l'entrenador havent fracassat d'aquesta manera és molt difícil que pugui fer-se. De totes formes, jo crec que les possibilitats de classificar-se de la Supercopa al Barça passen, evidentment, pel Girona. Si el Girona, matemàticament, passen pel Girona, i també de veure com el Girona afronta aquest final de temporada. Perquè, clar, que no hi hagi un relaxament, també hi facin alguna ensopegada, perquè ja han aconseguit els seus objectius, estan assolits. Ara hi ha l'al·licient aquest de la Supercopa, però també pot haver-hi el relaxament d'haver dit estem a Champions i se'ls en vagi una mica l'olla i trobessin. Jo crec que aquesta és l'esperança a la que es pot apuntar el Barça. Però clar, pensant a no tornar a regalar gols i a perdre partits que sembla que tenen ben encarrilats. Vull dir, així sí que no aconseguirem res.
Jo insisteixo una vegada més, i això ja ho hem comentat aquesta temporada en aquesta tertúlia. Qui és el líder d'aquest equip al camp? No hi ha líder?
No hi ha líder.
No,
no perquè és que... O sigui, quan tu veus que passa el que va passar ahir, que ho hem vist repetides vegades aquesta temporada, qui és el jugador que arrossega l'equip, que es posa l'equip a les esquenes, que diu, escolteu, vinga, som-hi, ens hi posem. No hi ha un jugador així.
És a dir, el jugador que hauria de... És a dir, diré una cosa que serà una cosa bastant sorprenent, però és a dir, per mi el líder a nivell de caràcter és Fermín. És a dir, és el jugador que tu el veus que quan un company s'equivoca va ell mateix, i això, un jugador que és menor de 20 anys, no, és a dir, no hauria de ser l'únic. És a dir, el capità, el més veterà, hauria de ser el Sergi Roberto, Ter Stegen, Araujo, que és el líder de la defensa, haurien de ser els primers, però és que no ho fan. Aleshores, a mi em sorprèn que sigui un nano que l'any passat estava jugant a Primera Federació, sigui el que a mi em dona la sensació que és el líder. És a dir, perquè és que ell té aquest gen de líder i el Barça no ho té. I sobretot a faltar a la davantera. És a dir, és que tornem a parlar del mateix que estàvem parlant l'any passat. La columna vertebral del Barça és Cubarsí, menor d'edat. Lamine Yamal, menor d'edat. I Fermín, que és major d'edat per això. Aleshores, falta que els veterans donin un pas endavant i els veterans no donen un pas endavant, sinó que fan dos cap endarrere.
Sí, sí. El panorama està ben maco.
Els únics que estan tirant endavant són els joves. I perquè no tenim el Gavi, que podria ser la imatge d'aquest líder, també, però sí. Bueno, no hi és, per la lesió no hi és, però és trist això, trist, i a vegades esperançador, que els joves són els que estan tirant endavant. Potser aquí s'ha de fer un replantejament de renovació de l'equip, però a nivell de veterans, no de joves. Que a mi és quan fa por és que algun jove, perquè pugui entrar a peles, se'n vagi i desapareixi i mantinguem jugadors de 30 i 34 anys, que la veritat, jo crec que el Barça necessita una renovació a fons i pensar en el futur.
Això passarà, eh?
Això és el que passarà.
Que per el tema del negoci passarà.
Sí, sí, és el que em fa por.
Bé, hi ha Champions aquesta setmana, eh? Demà i dimecres. O sigui que aquesta setmana sabrem quins són els finalistes que es disputaran el títol de campions d'Europa aquesta temporada. Ja veurem què passa. No sé si confia en alguna sorpresa, però la veritat és que no fa gaire pinta.
El faran tot. Es solucionarà.
Sí.
Els penals.
Per cert, que ahir hi havia un altre Champions en joc pel Barça, la de futbol sala, però aquesta temporada l'equip de futbol sala, si no ha tingut un all, ha tingut una ceba, i la veritat que és que molt ha fet, no?, arribant a aquesta Champions. El que passa és que ahir el Carau Creu li va sortir creu amb l'equip mallorquí.
Té gràcia que perdis amb un equip que es diu Palma.
Sí. La veritat és que, mira, un Palma que ha fet palmar dues vegades, perquè sí. Ja són dos anys consecutius que s'emporta el títol, però aquesta vegada El Barça arribava ja una mica tocat, no?, després de la temporada que ha portat, amb tantes baixes, lesions...
No estava bé, jo crec que ha sigut com una... Allò que diuen, ha sigut com l'última empenta, no? I ara, a veure si a la Lliga i a la Copa doncs pot aconseguir alguna cosa, però està difícil.
Bueno, la Copa d'Espanya sí que se la van adjudicar,
Sí.
I amb jugadors del filial, vull dir que tampoc no estaven en gaire condicions, però mira, van aconseguir remuntar el partit al final.
La Lliga, la que queda ara.
La Lliga.
Ha estat molt castigat, per això vas aquest any, per les lesions, i així ha estat molt castigat. I ahir jo vaig veure un rato el partit, i durant un bon rato el Barça semblava que dominava i així, però no hi havia forma de que marquessin. I després ja es van enfonsar totalment. Vull dir...
Fins que van empatar.
Exacte.
Fins que van empatar. Aquest va ser el panorama. Però vaja, sempre ens quedarà la Champions de les noies, eh? A veure què passarà. Després de tot el cacau que hi ha hagut amb les entrades i... Però vaja.
Vas poder aconseguir?
Sí. Sí, tinc entrada. ja ho tinc tot el pack complet, ja el tinc muntat. Ara falta que les noies aconsegueixin el títol. Si canvio la meva malestrugança, pues mira, qui sap.
Pensava que anaves a dir canvio les meves entrades i
No, és que no les canviaré encara que perdin el partit, escolta, al peu del canó. Allà hi serem. Per cert, que avui hem de recordar una de les figures reconegudes en el món del futbol, figura internacional, va ser entrenador del Barça. Va ser entrenador d'un Barça que tenia Diego Armando Maradona, que tenia Bert Schuster... No estava malament aquell equip. I la veritat és que ha deixat una bona petjada, bones impressions, César Luis Menotti, ha mort a l'edat de 85 anys, conegut com el Flaco. Jesús, tu que ets més veterà de la tertúlia, què recordes del Flaco?
Jo recordo, perquè era una època que jo ja estava treballant i vaig estar fent informació de Barça en aquell moment, i recordo els entrenaments a les 7 de la tarda, que eren mortals. És el que més recordo d'ell. Feia entrenar l'equip a les 7 de la tarda perquè li agradava estar en la nit, i a les nits a Barcelona pues, estaven molt bé, i llavors els entrenaments eren sempre a les 7 de la tarda, amb el qual acabaven tardíssim, i el diari anàvem de bòlit per poder tancar, corrent, baixant el diari, vull dir, tot presses i tot això. Recordo bàsicament això. Ara, també recordo la seva figura de que era una persona, un senyor, un cavaller, la típica figura de cavaller total.
Un estudiós.
Comportament. Sí, sí, un estudiós del futbol, que a Barcelona no va acabar de tindre... La primera temporada va salvar, quan va començar després de l'Udolate, va salvar aquella temporada, però després de la temporada següent no va aconseguir res i va tindre que marxar. I tot i així va deixar bastanta pitjada a dins del Barça. Vull dir, ha sigut un entrenador estimat, recordat i venerat quasi pel món del futbol.
Sí, sí. I els més joves de la tertúlia, tant el Raül com el Miqui, tenim un minutet. Què us ha arribat a vosaltres de César Luis Menotti?
La seva relació amb Maradona, no? És a dir, la seva relació amb Maradona jo crec que ha perdurat al llarg de la història. És a dir, jo la temporada que estava al Barça em quedaven uns quants anys per néixer, aleshores jo no la puc recordar. Però sobretot, no sé si em puc equivocar, però quan Maradona mor, a Menotti no se l'informa, no, de la seva defunció, per tal de que no, perquè crec que estava ja bastant tocat a l'Argentina, i per no dir-li això, per no que la seva malaltia empitjori, no li van dir res. Si no va xerrat, va ser una cosa d'aquestes.
No t'ho sé confirmar, eh? No tinc ni idea.
És que em sona, no sé si va ser amb ell o amb un altre, però és a dir que em sona alguna cosa d'aquestes.
Vinga, última aportació, molt breu, eh?
Sí, Miqui. Un senyor i un estudiós del futbol que va deixar empremta en el futbol. Mm-hmm.
Bé, doncs, i molts deixebles, eh? Que després l'han fet més gran encara. Senyors, ho deixem aquí. Gràcies per l'estona de conversa. Que tingueu molt bona setmana. Fins dilluns.
Adéu-siau.
Esperem que sigui un dilluns millor.
Esperem-ho. Adéu. Gràcies, adéu.
Adéu. Adéu. Adéu.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.